Llibres d'estiu amb Martí Gironell.
Martinet, bona tarda. Com està, senyor Gironell?
Què tal, com està, senyor Joan Bosch i companyia, és a dir, audiència? Molt bé, bueno, estic escalivat de calor, que ja era hora que arribés, però vaja.
Et quedarà bé l'escalivada avui. 30,2 graus, aigua blava, la temperatura de l'aigua del mar és de 25. Nen, deixa Girona i vine a posar els peus en remull aigua blava,
Mira, doncs, no et faré cas. Com sempre, si vull anar bé, no t'haig de fer mai cas. No, al contrari. No,
que ets dolent.
Perquè la novetat... No, ara saps que no, que sempre és a fi de bé, com deien les nostres àvies. No, t'ho dic perquè justament la novel·la de la qual parlem avui, malgrat que el seu autor sempre havia insistit que no feia referència a Girona, parla de Girona. M'estic referint a una novel·la que va ser l'última que va publicar, de fet li va publicar la Marana l'any 2008, dic que és l'última que va publicar perquè Miquel Pairolí va morir just ara, aquest mes de juliol, aquest 6 de juliol, aquest dissabte passat, ha fet 13 anys que ens va deixar l'escriptor, crític, periodista, nascut a Quart l'any 55, Miquel Pairolí. Parlem de Cera. Cera és una novel·la que tothom que l'ha llegida és molt fan de tornar-la a rellegir perquè Miquel escrivia d'una manera tan minuciosa, amb tants detalls, que moltes vegades en una primera lectura et perds i, per tant, convé capbussar-t'hi una segona vegada. No? I aprofitant també que és aquesta reedició que ha fet Editorial Gavarres de Caçada a la Selva i que jo n'era un enamorat de Miquel Pairolí, tant dels seus articles al diari com de les seves cròniques com també de les seves novel·les, avui voldria parlar-vos de Cera.
Genial, doncs endavant.
Tomi, doncs nosaltres ens posem en els ulls del narrador, que és un nen que, agafat de la mà de la seva mare, assisteix a un enterrament. És un moment complicat, d'inflexió, en una ciutat que en aquell moment feia ferum d'església, bravada de dolor corporal, d'allò de suat i tuf de resclosit, i sobretot és una, això que deia, una descripció, una radiografia molt detallista, molt minuciosa, de tota una societat, la civil, l'eclesiàstica i la política, que podria ser Girona, malgrat que ell sempre deia que no, però que realment entra fins al moll de l'os d'aquesta societat que, això estem parlant dels anys 60, passa l'any 63, en què s'està traient de sobre aquesta ombra allargassada del franquisme, que diguem que és un moviment, el franquisme, que havia fet repugnància a molta gent però que els havia ajudat a engreixar, i que comença amb aquest fragment que us vull llegir, que posa la pell de gallina, malgrat que sigui un enterrament a ple mes d'agost. Quan la comitiva que duia el cos jacent del bisbe va aparèixer al capdamunt de la Rambla, vaig fer uns passos enrere per refugiar-me sota les arcades de pedra. La mare es va donar del moviment i amb una mirada i un gest apenas perceptible, però enèrgic, em va ordenar que em situés a l'altre costat. Per sortir de casa s'havia posat un vestit negre, cenyit al cos amb un cinturó i s'havia cobert amb mantellina, com si anéssim a l'església, però ens havíem aturat a la Rambla, a esperar entre la gentada que passés l'enterrament. Al costat nostre, un home americana fosca, camisa blanca i corbata negra, llançava a terra la cigarreta amb què havia entretingut l'estona i trepitjava la burilla, sabates negres, de cordons, enllustrades i punxegudes. Altres dones de negre, com la mare, amb el cap cobert, tenien a les mans un rosari o el llibre de les devocions. Un bosc de mitges negres en aquell matí d'agost, calorós, el negre embafava i ofegava tant com l'aixafogor. Suàvem, callàvem. És sensacional aquest començament.
Ostres, però és increïble. És que m'hi trobo.
Oh, per això t'hi volia...
Però amb una cosa, sense mantellina, jo, eh?
Home, escolta'm, no estaria malament, per tapar-nos d'aquesta soleada.
Sí, sí, sí.
Però sí que és veritat, això que et deia, que en Miquel Pairolí tenia aquesta capacitat, aquesta habilitat, aquesta traça per fer aquestes descripcions que ens serveixen, com dic, per capbussar-nos en aquesta realitat d'una possible ciutat com podria ser Girona, aquella època, els anys 60, 63, 64, en què doncs assisteix a aquest sepeli, a aquest enterrament, i que fa bo aquest fresc d'una ciutat, d'una societat, que va, diguéssim, avançant a l'estil de Il Gatto Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa,
sí,
on tot canvia perquè tot continuï igual, perquè res no canviï, no? I precisament això és el que ha ensenyat la família Castells als seus dos fills, perquè estem parlant de l'Agustí i l'Armínia, que són els germans Castells, que el que fan és viure en una família que el que han fet és, tota la vida, fer cera. Són propietaris d'una cereria. I a partir d'aquest retrat d'aquesta família i, sobretot, de la relació dels dos germans, anem entrant en aquesta idiosincràsia tan especial d'aquella societat que decadent, de mica en mica va deixant el franquisme enrere, però és una crossa que necessita per avançar cap als nous temps, no? I en aquests, diguéssim, i en aquest relat, l'Hermínia, que és una de les grans dones d'aquesta novel·la, està acompanyada d'una comunitat de dones espectacular. La Rosita, l'Aurora, la Florinda, la Lupe, la Poli o l'Obdúlia. I en Pairolí, atenció, Joan, ens les descriu, com dèiem, d'aquesta manera tan minuciosa, tant psicològicament com físicament, tant fins i tot que no només les veiem, les sentim, sinó que les olorem. Fixa-t'hi. Sota una aparença de finesa i de religiositat, Obdúlia era una maniàtica un bon tros endinsada en la bogeria. Anava vestida sempre igual, de negre, i com que la roba que duia era en alguns punts lluent i en d'altres gastada, fins a la Sila Garza, es podia sospitar que no es canviava mai. De fet, Obdúlia desprenia una furtó petita i insistent que no arribava a pudor, perquè aquella roba, que de part de dins recollia l'olor corporal i de part de fora anava impregnada d'una farumaglèsia i de la barreja de l'una i de l'altra, se n'originava una, d'olor, una emanació nova i molt característica. No pas agradable, però tampoc fatalment vomitiva. Tal vegada per costum, perquè pertanyia a una gamma de fluvis freqüent a la ciutat. Ens parla, en Pairolí, d'aquesta pudor de resclutit, de suat, d'església, sí, sí, de cera cremada, d'aquesta Girona, entre cometes, que s'amaga darrere aquest fresc, com dèiem abans, a l'estil de del Gato Pardo, de que res canvia perquè tot continua igual amb aquests personatges. Però, sobretot, insisteixo, les descripcions que fa...
Ostres, són boníssimes, boníssimes.
Exacte, d'aquests personatges femenins, els masculins també els clenxina bastant, però m'he volgut aturar en els femenins perquè realment són molt, molt, molt autèntics, i a més ens convida, com fa en Pairolí, veient que aquests perfils encara hi són a dia d'avui. És a dir, avui, a 9 de juliol del 24, trobaríem Obdúlies, Florindes, Rosites, Hermínies, tots aquests personatges, i continuen sent, perquè no s'han tret aquesta certa...
Martí, saps què m'ha recordat quan llegies la descripció, els adjectius d'aquestes dones? La cubana. I ara t'explicaré una anècdota. La meva relació més directa amb el món de la cera... amb el món de la cera, sí, va ser portar un ciri pasqual al Poliorama de Barcelona perquè em van fer de nazareno a Cegada d'Amor.
O sigui, vas viure una processó com aquesta que explicàvem, sense mantellina, però amb un ciri.
Exacte, amb el ciri, sí. Jo anava pim-pum, pim-pum, sí, sí.
I la processó anava per dins, no?
Exacte.
Ai, no, escolta.
Molt bé.
Ja et dic, per recopilar aquest Cera d'en Miquel Pairolí, que com dic és del 2008, però ara fa un any Edicions Les Gavarres l'ha reeditat, val molt la pena perquè et connecta amb tota aquesta època de la qual en som, evidentment, fruit. No? Molts vam néixer aquesta època, els anys 60-70, que s'anava sortint d'una època. I la imatge de la cera és molt adient per tot aquest material tan fungible, no?, que s'ha d'anar adaptant a nous temes i a nous èpoques a partir de tota una galeria de personatges que a cadascun és millor que l'anterior. Molt recomanable, Cera, de Miquel Pairolí.
Perfecte. Martí Gironell, moltes gràcies. La setmana que ve, a la mateixa hora, continuarem parlant de llibres d'estiu. Una abraçada.
Gràcies.